Doncs un dilluns més encetem opinions a mig matí. Ho fem encara de forma telemàtica. Saludem els nostres tertulians. Antoni Puig, bon dia.
Des de la capital de la Costa Daurada, bon dia. Sóc a Roda de Barà.
Molt bé, Antoni, ens alegrem. Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, hola per a tothom.
Lourdes Auquer, Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom, bon dia.
Com esteu? Com ha anat la setmana?
Bé. Bé, jo una mica enfadada perquè m'ha arribat el SMS per vacunar-me, perquè ja estoy en esa edad de vacunació, i la veritat és que quan vaig entrar a la web em tocava Tàrrega. Tarragona ja està tot col·lapsat.
Sí. Doncs has de fer una excursioneta.
Sí, bueno, llavors vaig deixar i dic, bueno, entraré el dijous, no? Això va ser el dimecres.
Sí.
Dijous torno a entrar i em tocava a les Franqueses del Vallès.
Bé, et vas apropant.
Sí, i llavors la veritat és que em vaig disgustar una mica i avui tornaré a intentar-ho, no? Perquè, a més, clar, diuen que tampoc hi ha masses vacunes, perquè hi ha una retenció, no? I, bueno, intentaré, a veure, però la veritat és que...
De fet, podria triar en alguns altres llocs. Sí. El que passa, ella està dient, diguem, els que...
Els més pròxims.
Els que hi ha més... Sí. El que passa que a mi em semblava massa a prop, encara, eh? Perquè avui li sortia Esterri d'Àneu, i això ja m'agrada més, eh? Aquest, igual el d'Esterri d'Àneu l'agafem.
Igual sí, perquè igual podeu aprofitar un parell de dies de viatge, no?
Clar, i fer turisme, clar, home, que clar que sí.
Perdoneu-me, però això és molt greu i és grotesc. Clar. Perquè mira que han tingut temps per organitzar-se, eh? I el que és indecent és que una persona que viu a Roda de Barà s'hagi de vacunar les Franqueses, és inacceptable.
O a Tàrrega, imagina't.
Inacceptable. Quan veus que, per exemple, als Estats Units t'han muntat fins i tot el pàrquing dels supermercats punts de vacunació,
sí.
D'on són aquells militars, els sanitaris militars que també podien contribuir a ajudar i que estem mantenint amb els nostres impostos?
Sembla
que estem jugant amb una lliga equivocada.
Però vols dir que el problema no està en les vacunes i no en el personal?
No, està amb les vacunes.
Però anava a dir, és que no arriben vacunes.
No arriba.
Precisament el dissabte va sortir una notícia que de les 148.000 vacunes que havien d'arribar avui, dilluns, resulta que no arribaran.
Arribaran
el dia 5 d'abril, que és el dilluns de la setmana que ve.
Sí.
I no han dit per què, però bueno, aquí tot sembla ser que hi ha una certa incompetència amb la centralització de la Unió Europea. La Unió Europea es veu que ha fet uns contractes molt no gaire concrets i resulta que hi ha països que ens han passat davant. I ja està, així de fàcil, no? Resulta que al juny una sèrie de països van firmar contractes amb les empreses farmacèutiques i la Unió Europea va dir que no, que havien de ser ells, havia de ser la Unió Europea la que havia de signar els contractes per poder-ho repartir equitativament i molt bé i tal i qual. Això va fer que retrasés més de 2 mesos, o sigui que a finals d'agost va ser quan estem parlant de juny i estem parlant de finals d'agost. O sigui, van passar més de 2 mesos abans la Unió Europea no va firmar aquests contractes. Amb aquest lapsus de temps, resulta que els anglesos van fer uns contractes millors, segurament de preu o més exigències o el que sigui, i Israel i bueno, tothom ens ha passat davant per aquesta inoperància i aquesta ineptitud de la burocràcia europea, no? Jo és que aquestes coses no... I després, quan la burocràcia europea es desencalla una mica, llavors ve la burocràcia espanyola. Perquè
clar,
la,
això és el que anava a dir jo ara.
Llavors Espanya també ha de distribuir i després, clar, els països que fan les coses directament doncs van agafar una drecera i van molt més ràpids. Jo la veritat és que el tema d'Europa, ja sabeu, i ho he dit moltes vegades aquí, jo no hi crec gaire. I no és que no cregui en Europa, a mi m'agradaria una Europa unida i bé, tal, però esclar, resulta que els funcionaris que cada país envien a la Unió Europea resulta que són els que la gent que es volen treure de sobre, no? Sí, una però... mica, eh? O sigui que jo trobo que...
Això ja ho hem comprovat.
Europa és un lloc de funcionaris, en alguns casos, no m'agradaria fer generalitzar, però està una mica corruptes i tot, a vegades, no? Per tant, costa una mica. De moment, els anglesos han dit que marxen d'Europa. Alemanya va dir que no creia en Europa. Imagina't, Alemanya va dir que no creia en Europa i que volen fer ells directament un contracte amb la vacuna Sputnik de Rússia, perquè ja no confien en la burocràcia europea, no? O sigui, imagina't tu...
Si Ursula von der Meyer és alemana, eh?
Doncs raó, fixa't tu, no? Si la mateixa gent que tenen més pes a la Unió Europea no hi creuen, ja em diràs tu, i, o sigui que jo crec que la Unió Europea si, o es fa un canvi o a la llarga està cridada una mica a desaparèixer, perquè és una burocràcia que ho encalla tot, no?
Molt bé, a veure, ja segons el Ministeri de Sanitat, avui dilluns han començat a distribuir-se entre les comunitats autònomes un total de 1.066.350 dosis de la vacuna. Val? D'aquestes, 672.750 són de Pfizer i 393.600 són de Moderna.
Vale.
Molt bé.
Meravellós.
On estan aquestes vacunes? On estan aquestes vacunes?
Sí. Encara estic...
A veure.
Sí. Bueno, pues, avui, ara, quan pengem... Aquí entrarem a la web de Sanitat, a veure on ens toca avui, a veure si, no sé, si ens toca Viella o la Vall d'Aran, o sí, pues, igual l'agafem, eh?
O en Girona, igual, escolta, clar.
Sí. No, no. Jo tenim amics que avui ja s'han anat a vacunar, això també és veritat. Sí. Suposo que, clar, perquè el que m'empiparia és anar a Tàrrega a vacunar-me o a Esterri, i quan arribis allà et diguin no, és que no han arribat les vacunes, ja se'n poden tornar, home. No estaria
gaire. Home, però podria passar, podria passar, tranquil·lament.
Però anirem tots dos perquè som de la mateixa bombolla, eh?
A veure si teniu sort i, doncs, això, us vacunen aviadet, no? I doncs...
No tot el món s'hi quiere vacunar, eh?
No, qui vulgui no vacunar-se, eh? Evidentment que qui vulgui. No et fa gaire gràcia, no deies, Lourdes.
Claro, habláis com si todo el mundo tendría que ir, la gente que no va. No.
Jo ho faré, però no em fa massa gràcia, no. Ho reconec.
Bueno, no li fa gràcia perquè té tots els números de que li toqui la vacuna d'AstraZeneca.
Sí, clar.
Però vamos, a veure...
Octavi, és igual. Avui la tertúlia de TV3 estàvem parlant, el John Kerley
parlava. Siguem mirando, eh?
Lo important és no anar a l'hospital.
No.
A veure...
I amb la vacuna d'AstraZeneca és inofensiva. Pot ser que no tingui l'eficàcia que tingui l'altra. Tampoc no tenim criteris per saber-ho.
O potser sí, eh?
No vas a l'hospital.
No, el que passa que des de Dinamarca van fer... No, des de Noruega van fer una campanya que, clar, la gent és molt sensible, no? I va haver un cas de 5 o 6 persones que van tenir trombos i, bueno, això va fer un reguitzell de
confiança. I una senyora de Màlaga que es veu que tota la família ha sortit per la tele parlant. I resulta que no té res a veure amb la vacuna, la trombosi.
Clar, és que al final... Clar, és que és allò que dèiem, si d'un milió, per cada milió de persones hi ha un cas d'un trombo, d'un milió de persones un trombo, home, no es pot dir que sigui un problema de la vacuna. A lo millor no té ni res a veure, no? Per tant, els beneficis, clar, és que què és més important? Corre el risc d'un milió per un de que t'agafi un trombo o que t'agafi la malaltia? Bueno, doncs has de triar, no?
I a més, si no té efectes contraris, que no acabis a la UBI, això ja és molt important. Llavors, aquest virus es forma un virus de grip normal i potent.
És que sembla que no. Efectes secundaris no s'han descobert. Per tant, pues ja no crec, eh? Sí. Per tant, les autoritats sanitàries diuen que no hi ha problema. No sé, hem de fer cas d'això. No?
Esperem, a veure. Esperem, a veure.
Doncs, evidentment, que tothom és lliure de decidir si es vacuna o no es vacuna, només faltaria, no? Només faltaria.
Exactament.
El que passa que esperem que funcioni, clar, evidentment.
El que està clar és que hem d'estar preparats per qualsevol cosa. Vivim en un món que, clar, ens havien dit a principis del segle, ens van dir que, bueno, que tot estava controlat, que no hi havia problema, però ens estan demostrant cada dia que no. Per exemple, doncs, aquesta malaltia que ens ha deixat tot el planeta amb una inseguretat que fatal. Fa pocs dies resulta que un vaixell s'encalla al canal de Suez.
Ara on anem? Ara ja hem canviat de tema, perdona.
No. Bueno,
és que és un tema que parlarem després. Anem a mordre.
Jo estic parlant de la inseguretat aquesta, no? Que un vaixell que s'encalla al canal de Suez resulta que deixa tot el comerç mundial aturat. Uns volcans que comencen a erupcionar, que no se sap, que feia centenars d'anys que no sortien, i ara resulta que a Islàndia, a l'Etna de Sicília, a tot arreu estan sortint els volcans. I llavors dius, vius en una inseguretat que dius, bueno... Pues mira,
yo no sé si os acordáis, pero yo lo avisé esto.
Sí, es verdad.
Sí, que sí,
es verdad que
pues espera que esto sigue, ¿eh?
Ay, Cristín, no digas eso.
Per això que
no lo provoco yo, ¿eh? No lo
Sonia.
Provoco.
El que dèiem abans, Dios no escoja confesados, ara hauríem de dir Dios no escoja vacunados. Mira,
perdó, Sònia, respecte a malalties...
Jo encara, això no ho diré, encara, no ho diré.
A veure.
Encara estem amb el capítol de malalties, només una apuntació, que la setmana passada parlàvem de la mort del doctor Baselga, el gran oncòleg. Bueno, doncs el doctor, la meva germana m'ho va comentar, de fet va morir. És el síndrome aquest que es deia de les vaques boges, el síndrome aquest de Jacobs, és la causa de la seva mort. Es va fer popular, entre cometes, perquè era el síndrome de les vaques boges, aquella espècie de malaltia rara que va aparèixer de cop i que van atribuir a menjar carn de vaques que havien menjat pinso fet amb circumstàncies que més val no explicar. És una malaltia també, aquelles, igual que aquest virus aterrat de forma devastadora, una eminència com el doctor Baselga ha anat a morir d'un virus raríssim que té un passat també molt fosc.
Per cert, tornant a la Covid-19, sembla que a Madrid no hi hagi coronavirus, no?
Què va, Madrid és una fiesta...
No teniu aquesta sensació?
Clar, però avui he llegit jo que Madrid té 1.245 positius més i ho imagina't, i la Ayuso va dient que estamos bien i que estamos vivos i que estamos sanos. I hi ha unes festes a Madrid que no vegis, a part de les il·legals a casa, eh?
Té eleccions el dia 5 de maig.
Ja.
Però jo el que veig... Ja ho tens. El que veig és que això, els bars i restaurants continuen oberts fins a les 11 de la nit, sembla que és. Hi ha un munt de gent, a tot arreu. Vull dir, no sé. El que no entenc jo, com aquestes mesures no es prenen a tot arreu, vull dir que no és una cosa unitària, que hi ha més llocs que hi ha més i menys incidència, és veritat, però vaja, que és una realitat que tenim aquesta pandèmia aquí. Llavors no entenc jo com hi ha tantes diferències, no?
Sí, bueno, això es va deixar, al principi es va deixar a criteri de les comunitats autònomes, ja però... ho recordareu. Per tant, cada comunitat autònoma té la potestat de tancar la seva comunitat o de fer les restriccions que cregui convenient. Per tant, ella, pues, resulta que com la comunitat de Madrid és Espanya, pues, ella fa el que li dona la gana. Una mica, hi ha alguns que la tillen d'independentista, també, la Ayuso, perquè resulta que sembla com si es volgués independitzar d'Espanya, sobretot pels seus atacs al govern central espanyol, no? Volguem dir, jo vaig a la meva, no? Per tant, ella...
Lo que está pasando en Madrid es lo que pasa en China, es lo que pasa en Suecia y no pasa nada. Eso nadie lo dice. Bueno, pues habéis quitado todos
muchos. Es una altra posició, Octavi. És lo d'agafar la situació del rebaño aquesta. Vull dir que tothom es contagi.
Bueno, en Suecia viven con esto, viven y ya está, no han cambiado nada. Sí, hay gente que ingresa, sí, hay gente que muere, como siempre, y siguen viviendo.
Y a Madrid van a hacer aquel hospital tan grande, el Isabel Celá.
Y no han hundido la economía, no la han hundido para nada, ¿eh? Yo tengo una compañera que vive ahí, ella siempre ha trabajado, es intérprete y ve a gente, ¿eh? Está en contacto con gente porque es una persona que interpreta. Y bueno, sí, dice, hay gente que ingresa y también vuelven a salir porque se curan, porque tenemos un sistema inmune que funciona muy bien, y hay unos que no. Y ya está. Es que hay que vivir con esto y acabaremos viviendo con esto, porque si no, no podemos vivir como estamos viviendo. Sí. No tiene sentido, sí, però, esto.
El 40% dels infectats d'Espanya, el 40% són a Madrid, a la Comunitat de Madrid. Vull dir, és quasi la meitat de tota Espanya.
Bueno, és a Madrid. La capital, hi ha mucha gente. Yo lo entiendo.
Ella...
Catalunya declara 21.000 morts i Espanya 75.000. Aquí os no moros.
Bueno, pero hay que ver de qué mueren, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Yo conozco dos casos de personas muertas que no han muerto del COVID y les han puesto en el COVID, ¿eh? O sea, no tienen problemas, ¿eh? Para hacer eso. Uno, ¿eh? No,
lo único que pasa es que el COVID afecta a todo y el que tiene problemas
es una etiqueta. Ala, COVID. Ah, pues no, hay mucha gente que no se ha muerto del COVID.
No, ¿sabes qué pasa?
Hay gente, mucha gente que se muere cada día y cada mes y cada semana de toda la vida. Lo que pasa es que no lo sabíamos, tampoco estábamos enfrentados a esto. Nunca nos han enfrentado a este tipo de estadísticas. Nunca nos han dicho, hoy se ha muerto tanta gente de la gripe, hoy se ha muerto tanta gente del corazón, de un ataque cardíaco.
Mira, Cristina, aquí la única cáncer,
es monumental la cantidad de gente que se muere de cáncer. Nunca nos han dicho esto.
La única veritat és la que et ve de les estadístiques que donen les funeràries, els morts que van morir.
Això anava a dir-te en jo.
I a final d'any veurem quants morts hi ha hagut aquest.
No, no, puede haber. Yo no digo que no haya un virus, lo hay, y tanto que lo hay, pero hay muchos de virus. ¿Y que nos ataca? Pues vale, nos ataca, pero no es para tanto, ¿eh?
Lo que pasa, lo que deies tu, és que com que és una cosa nova, encara no se sap ni com es transmet, ni com es cura, ni res. Per tant, estan unes normes per si acas. Per si acas, doncs fem això.
Bueno, igual, segurament que... igual aquestes normes no són bones, Octavi, cuidado.
Ja. Sí, però clar, com que no se sap, hi ha alguns que es passen de frenada i uns altres doncs, no arriben. I uns altres, cada un té el seu criteri i li sembla que...
Bueno, en tot cas...
Mentre que els alemanys baixen a emborratxar-se a Madrid o a Mallorca, Alemanya ha declarat pràcticament un confinament domèstic. Estan en aquest camí.
Bé, en tot cas, recordem que hi ha hagut més de 26.000 persones que han mort a Catalunya, que és una xifra doncs, molt elevada, més elevada que els que moren de càncer, per exemple. No? Llavors, aquesta és la realitat que tenim. És una cosa desconeguda, fins al moment era molt desconeguda, i ha sigut una realitat que ens ha culpat a tots. Llavors, no sé, aquesta és la realitat que tenim. A partir d'aquí, doncs, cadascú, evidentment, és lliure de pensar el que vulgui, no?
Sí. Pero en estos 26.000 igual hay muchos que no se han muerto del COVID, ¿me entiendes? Los han ingresado por otros casos y una vez ingresados es posible, debido a la vulnerabilidad del enfermo, que coja el COVID. Eso sí, eso sí.
Sí, bueno, teories en podem... Teories, evidentment, n'existeixen moltes i que cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Però la realitat és que van morir aquestes persones, sigui de Covid o derivats de Covid, no ho sé. Però
la realitat és que el tabac és el mateix cas que el tabac o la pol·lució a les ciutats els hi atribueixen moltes morts. Pot ser un factor que desencadeni.
Tampoc te lo van a decir.
La qüestió és si no hi hagués aquest factor, quanta gent moriria? Pues amb el Covid el mateix.
Bueno, la realitat és que aquestes 26.000 persones són de més a més. O sigui, més o menys hi havia una mitjana de cada any que més o menys era per un igual o bastant semblant. I aquests 26.000 són a més d'aquesta mitjana. Per tant, és conseqüència directa o indirecta de la pandèmia. La mitjana que hi havia cada any era una mitjana doncs, més o menys estable, d'un any darrere l'altre, i aquest any han sigut 26.000 més que aquesta mitjana. Per tant, està clar que d'una manera o altra, directa o indirectament, afectat a la pandèmia, no?
Vinga, que anem avançant abans de canviar de tema. També recordem que va tenir lloc aquest concert de Love of Lesbian, una prova pilot, podem dir, un estudi que s'està fent. Com creieu que anirà la cosa? 5.000 persones amb mascaretes, amb proves d'antígens fetes...
Sí, sí.
Bueno, és una prova pilot, a veure què passa. Però si la gent fos conscient, mantenint les distàncies i portant mascareta, no hi hauria tampoc motiu per prohibir les manifestacions massives guardant distàncies. Això és de caixó. Ara s'ha fet una prova, a veure què passa.
I es va fer una prova al Teatre Apolo fa uns mesos, ja ho recordareu, i va funcionar. Bueno, allà no eren tant, eren 200 persones o alguna cosa així, però no va passar res. Jo penso que si es prenen les mesures no passarà res, veurem els resultats, no?
Home,
però
la bona notícia és que s'ha reobert a l'Apolo.
Sí, 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 no, no. I jo suposo que si prenguéssim... Perquè el contagi no és només per la mobilitat. El de la mobilitat és el de menys. És la interacció social, no? O sigui, el contacte amb altres persones. La mobilitat no té tanta importància. Jo crec que podrien obrir més la mobilitat i moure's amunt i avall. Ara, el que s'hauria de fer és respectar la interacció social, no? No tenir contactes amb gent d'altres bombolles, no?
Nosaltres tenim l'experiència que amb el confinament domèstic l'any passat el número d'incidències es va disparar. És evident que la infecció estava a casa, als domicilis, i la gent jove que tenen més resistència física i que no prenen les precaucions de la gent gran, a qui contaminen és a la iaia, a la gent feble que està al seu entorn a casa. Això és de caixó. Això és de caixó.
Però ahir hi havia les declaracions d'un metge del Clínic que deia que el preocupava que li arribaven a l'hospital famílies senceres, o sigui, grups
home,
familiars
naturalment,
sencers. No?
Perquè, o sigui, perquè si el tenen tancat a casa, és el mateix que el confinament, que és pitjor. Estar confinat a casa durant 3 mesos pràcticament, com vam estar nosaltres, o sortir a prendre el sol a la platja. Vull dir, em sembla que el risc de contaminar-se a casa, si hi ha un factor extern, i aquest factor extern pot ser el porter que et porta un paquet de Seur, o, perdó, no volia fer propaganda, o qualsevol cosa, o que vingui a visitar un nebot, o que simplement per accident et contaminis tu per proximitat amb una altra persona. Llavors tu vas incubant aquest virus i el transmet a la gent del teu entorn. Doncs tota la família la ubi. I és això.
Vinga, doncs deixem el tema. Deixem el tema perquè doncs, hi ha altres... tema sobre la taula i el temps, com sempre, passa volant. Tenim també aquest ple d'investidura que sembla ser que la cosa està costant una mica, no?
Però hi ha una cosa que a mi em preocupa moltíssim i és la funció del Consell per la República. El Consell per la República ha fet una cosa extraordinària. El propi president Puigdemont, des de Brussel·les exiliat, és molt dur el que està fent, molt dur, tant com està dintre la presó, però en aquest moment que hi ha hagut unes eleccions lliures, aquestes ja no han estat interaccionades, han estat lliures, en plena pandèmia, però lliures. Més que voler incidir en la política, el que hauria de ser simplement consultatiu, fent la feina exterior. Sembla ser que el Consell vol influir amb els pactes que es puguin fer aquí. I això, per mi, que és un... és enredar-ho tot i posar traves d'on no n'hi ha, eh?
Bueno, però el Consell de la República ha sigut una... Bueno, jo penso que no és tan... És una bona idea.
Sí, no, fantàstic. Estan fent una feina...
El que passa que està, diguem, té molta... ha sigut creat i té molt de protagonisme pel Puigdemont. I això des d'Esquerra doncs, vol dir que ells quedarien en un segon pla quan ells presumeixen d'haver sigut ells els guanyadors, no? I llavors volen...
Hi ha hagut unes eleccions i hi ha hagut un guanyador.
Sí, sí.
Jo dic el guanyador...
El que passa que és un guanyador només per un diputat més. Sí. Per tant, diguem-ne que hi hauria d'haver un acord una mica equitatiu. Perquè, clar,
però l'acord ha de ser interior al país, dintre de Catalunya, no ser interaccionat des de fora.
Bueno, és una manera d'actuar, Antoni. Pensa que la feina
demà,
que...
Demà ho veurem, la setmana que ve, quan parlem
no,
de...
No, si el més segur és que no surti investit, perquè Junts vol marcar més perfil, no?
Doncs
perquè
normalment,
quan entres en un govern de coalició, diguem, el que va davant, el que porta la iniciativa, és el que s'emporta les medalles i l'altre queda diluït. I això ho hem vist també en el govern de Madrid, no? El govern de Madrid, del PSOE, en Podem, resulta que Podem era el germà pobre allà, no? I no li fotien...
No és qüestió de posar-se medalles, és qüestió de governar.
No, no, ja, ja, bueno...
En coalició.
No, però a veure, no vagis amb el
lliri... No busquem tres peus al gat. Ara estan marejant la perdiu.
Però governar en coalició pide mucha experiencia y mucha profesionalidad, ¿eh?
Exacte.
Però que no la veo, no la veo.
Jo crec que la Cristina aquí té raó, no? Aquí encara no tenim una cultura. Aquí ens costa molt negociar i sobretot cedir, no? Perquè negociar no, vol dir cedir. Cedir coses que diu l'altre i tu, pues, mirar a veure quina força tens dintre d'aquesta coalició per poder exigir. Clar, veiem la CUP que, bueno, que aquesta vegada sembla que s'ha posat una mica amb ganes de col·laborar, però el que no pot fer és que el govern hagi d'acceptar tots els punts que demana la CUP, perquè la CUP pues, té 9 diputats només, i ha de pensar que els altres en tenen més de 30.
Però amb 9 diputats ja pot tindre presència a un govern.
Sí, però...
França mateixa, sí. Amb la cohabitació, t'acordes, Cristín? La cohabitació, que el president de la República i el president de govern eren de partits diferents, hi va haver un moment que França es va horroritzar fins que van trobar una fórmula, perquè és un país sèrio, d'on els mandataris...
França treballen... és un país amb molta...
Hi ha un molta... tipus de problemes, però bueno, sí, professionalment sí, funcionen.
Mm. Claro, però és que s'ha de rodar, s'ha d'aprendre.
Sí, però el que no pots fer la CUP, per exemple, és imposar tot el seu programa als altres, només amb la condició de que et deixin entrar. Home, no. Escolta, jo el voto, com que necessiten els seus vots, doncs, bueno, doncs no l'investeixo. O accepten totes les meves condicions o no l'investeixo. Home, això no és negociar. Això és un xantatge, no?
Mira, estem en època d'emergència. Estem en època d'emergència. I aleshores, en època d'emergència, els personalismes s'han de deixar de banda i s'ha de treballar pel país.
No
saben.
Vist que no
politiquin els polítics.
No saben.
En campanya electoral sembla que ho entenen, però quan toquen el poder se'n desentenen.
Sí.
I això és fatal. I
el que menos cuenta és Catalunya.
No, i aquí a Catalunya encara hi ha exemples de coalició,
Però Durant Catalunya necessita que la governen
i que la governen. Jo tinc la sensació que la gent que estan fent aquestes negociacions no són els millors, precisament. Són gent bastant, no voldria dir incompetents, perquè la paraula sona una mica forta, però s'ha de reconèixer que els millors, els que podrien fer-ho més bé que ells, estan a la presó o estan a l'exili. No oblidem això,
Però jo amb això seré més
dur. I aquests són els secundaris,
Octavi, amb tot el respecte per ells i aplaudint la feina que han fet, perquè prendre decisions és molt dur, no ho han fet bé. Han fracassat la seva missió. Han fracassat. Nosaltres vam anar el 1 d'octubre a rebre, amb perdó per la paraula, totes les hòsties del món, i ells no van aconseguir l'objectiu. Per tant, què vols que digui? És lamentable que estiguin a la presó, és un crimen de lesa majestat, tot el que vulguis tu. Però la seva feina no l'han fet. Estem parlant de política i de dirigir un país. No de nostàlgies ni històries. Hem d'anar a lo pràctic. Aquest país s'ha de conduir bé i hem de recuperar el pols.
Exactament.
I mentre estiguin barallant amb personalismes per endavant, no anirem enlloc. A veure si ho aprenen una vegada. I que més... En aquest moment, més que li deia, el que mana és l'economia, que la tenim per terra.
Sí. Sí, sí.
Home, jo crec que els resultats de les eleccions han quedat bastant clars. Sí. I això, aquests que negocien, haurien de tenir present. Aquests resultats els haurien de tenir sempre presents. I dir, bueno, a veure, com ha quedat això? El que passa que l'altre dia el senyor Tardà,
va fer unes declaracions i va dir: home, és que és molt difícil que els masovers estiguin una mica per sobre dels amos, no? Amb una fina ironia, com sempre ell, no? Resulta que Convergència o Junts, que, bueno, encara que no sigui el mateix, però és una mica l'herència, han estat acostumats a manar des de fa 30 anys, ben bé, no? I ara resulta que Esquerra Republicana veu la possibilitat de ser ells els que portin la iniciativa. Què passa?
Jo crec, alternància.
Sí, però jo crec que els de Junts no confien en que Esquerra Republicana pugui tirar endavant. Més que res perquè ja s'han vist les jugades del senyor Torrent, l'antic president o l'expresident del Parlament, que no es volia comprometre amb certes coses, i els de Junts ho entenen una mica com una mica de feblesa, no?
Mira, el senyor Torrent pagarà, és una persona jove, probablement és molt, molt hàbil, molt intel·ligent, molt ben preparat i de més, però ha oblidat aquella frase tan lapidària de que Roma no paga traïdores. Vull dir, no va voler que li passés el mateix que Carme Forcadell, i al final també jutjaran.
Sí, i suposo que el que passa ara és que hi ha molta gent que no volen anar a la presó, així de fàcil i directe.
No volen anar a presó ningú, i aquí estem en un país que per motius polítics podem anar a la presó. Nosaltres mateixos qualsevol dia se'ns presenta la Guàrdia Civil, no l'estudi perquè estem a casa, i podem anar a la presó per expressar la nostra opinió.
Però quieren hacer política sin comprometerse. Ya está.
Pues no.
Y un político pues no. se compromete. No, si no se compromete, no puede hacer política.
No, Christine, a la política, quan tu vas a la política, vas a prendre un compromís. I quan tu has treballat i els teus ingressos, el teu sou, ve de defensar el poble, doncs te l'has de jugar pel poble, és la teva feina. Com la meva feina era avions.
Però això no lo quieren ver, no lo quieren ver. Se divierten, parece que se diviertan, parece que se ocupan, que se diviertan, que... No sé, a veces piensas, pero ¿qué tienen en la cabeza esa gente? No?
Para eso ya está la Casa Real, tú. Para no...
Sí.
Para divertir.
Però és que fins ara ser polític no volia dir entrar a la presó. Vull dir, això és des de fa molt poc. A més a més, dels altres partits, no crec que hi hagi ningú del PP o de Ciutadans o ni dels socialistes que estigui disposat a anar a la presó. No crec que hi hagi ningú.
Mira, Octavi, vols que et digui una altra cosa? Més pedrestre encara.
Però és uno de los pilitos de las...
La presó és la universitat de polítics i els...
De les democràcies.
Vull dir, un alt financer com Berlusconi, per exemple, diu, carai, ha estat a la presó, diu, per motius financers. Són operacions arriscades al límit de la llei. Què pot passar? Que t'equivoquis i et jutgin a la presó. Una altra cosa és robar diner públic. Però, per exemple, financers que han anat a la presó per fer operacions de risc, doncs mira, després encara surten, carai, com una espècie de pedigri. Doncs els polítics el mateix. Gandhi, Mandela, molts polítics han estat a la presó.
Sí,
bueno, i més a prop, el senyor Sarkozy, no sé si ha entrat a la presó, però està a punt d'entrar-hi, no? El senyor Sarkozy, o el senyor Lula da Silva, també ha estat bastant de temps a la presó, i això són casos molt més recents,
Vinga.
Però han entrat a la presó per idees. Bueno, en el cas de Sarkozy, França també li deu molts diners als acords que França ha fet amb Líbia, que hi ha una companyia petrolífera que es diu Elf, que encara s'està fregant les mans de l'acord amb Líbia. Anem.
Vinga, anem al canal de Suez, que també tenim aquí ambientillo.
Bueno, resulta que un vaixell mastodòntic, immens, va quedar encallat allà. Sembla ser que portava més càrrega de la que està preparat el canal, i bueno, va quedar encallat. Claro. Sembla que avui ja l'han aconseguit reflotar,
van
haver de descarregar contenidors i a través de 10 remolcadors, doncs sembla que l'estan traient a flot, no? Però clar, això ha fet el que dèiem abans, no? Ha fet un retras amb les entregues de les mercaderies de tota Europa que no veiem.
Imagina't. Sí.
O sigui que, a part, encara
no s'ha... Té conseqüències de tal calibre que fins i tot una vegada més s'ha deixat amb el cul a l'aire Espanya. Perquè el port d'Algesires hauria de ser el port natural de tots aquests vaixells mastodòntics que no caben al canal de Suez. Ara s'ha destapat el tema. Es poden encallar i bloquejar el tràfic mundial per al tràfic de mig món. Com el canal de Panamà si es trenca una esclusa. Aleshores, Espanya està deixant perdre l'oportunitat de tindre un superaeroport a Algesires, que a part de que donaria molta feina pels voltants, seria un foc de riquesa, perquè tots passin pel canal de Suez o pugin des d'Àfrica, tots han de passar per Algesires.
Perdona un moment, era Algesires on ja la gent no porta mascareta, no? Que ho llegia avui al diari?
No ho sé. Si...
Sembla que sí.
Gibraltar ha vacunat pràcticament tota la seva
era
població.
Era Gibraltar?
Gibraltar, ja no...
Gibraltar era Gibraltar.
Sí?
Ha aixecat totes les mesures. Gibraltar. Però... Pues clar, la gent que treballa a Gibraltar és perquè no tenen feina. Algesires, a la línia. L'aeroport és la riquesa d'Holanda, el de Rotterdam. Pues que el port d'Algesires podria ser més gran fins i tot. I aquesta riquesa s'està deixant passar, perdre. I Atenes, que està en mans dels xinesos, sí. A la que Sèrbia entri al mercat comú, el port d'Atenes li prendrà el lloc a Algesires.
Sí, el que passa és que Algesires han de donar la volta per sota Àfrica i això suposa un recorregut de, per almenys, una setmana més,
Sí, 10 o 11 dies més, però, clar, els vaixells aquests, per ser rentables, porten molts contenedors i si porten molts contenedors no passen pel canal de Suez. Ja s'ha comprovat.
Ja està.
Bueno.
Deies que ja m'han comprovat, Antonio.
Fins ara no havia passat, però bueno.
Sí, no, doncs ja ha passat. Ja ha passat.
Sí, sí.
Ara n'aprendran d'aquesta experiència, sí o no? O els vaixells seran més petits? Pensa una altra cosa. Aquests vaixells...
Sí. Demanes molt.
És una navegació, un contenedor mig submergit al mig del mar, és un perill terrible per a la navegació. I en perden molts. Us imagineu aquesta bèstia passant un temporal de l'Atlàntic davant de Galícia?
Ni pensar-ho.
Ni pensar-ho.
Podríem anar tots cap a Gibraltar, doncs, si no cal que portem mascareta a Gibraltar.
Però, Algesires, no Gibraltar.
Però Gibraltar.
No, Gibraltar, jo havia dit... Digues.
Perdona, Sònia, sí. Jo tinc amics que s'han vacunat i poden transmetre tal...
Sí, clar, fins que no estigui tothom vacunat...
Per tant, hem de portar mascareta encara, no?
Sí, però Gibraltar ja no... Dones, Gibraltar ja no en porten.
A Gibraltar...
I els hi permeten circular sense mascareta pel carrer i, a més, els bars fins a les 2 de la matinada. Tornen a la vida, aquesta gent. Tornen a la vida.
L'únic que no permeten és beure al carrer. Això no ho permeten.
Però, aquí, al bon preu d'aquí de Roda, hi ha un cartell que diu obligatori mascareta, inclús les persones vacunades.
Clar.
Veus? Sí, sí,
el
és
bon
normal.
Preu de Roda,
Val, no, sí, sí. No fem tanta propaganda dels súpers, No cal.
Bueno, és igual. Sí, sí, molt bé.
Los niños hay
Vinga,
habitaciones.
Que tenim re.
Con la mascarilla puesta.
2 minuts. Antoni, tu volies comentar sobre la visita del rei a Andorra. Tens
sí, Andorra
un minut.
És un país que ens estimem molt, a Catalunya sobretot, i és la primera vegada que el cap d'estat espanyol visita Andorra. I el rei d'Espanya va estar, em sembla que va ser el dimarts, jo vaig veure un momentet de la notícia per la televisió i vaig apagar perquè em vaig indignar. Perquè, mentre que el copríncep d'Andorra, que és el bisbe de la Seu d'Urgell, el va rebre, van fer els discursos protocolaris, el cobisbe, el copríncep, li va parlar en català, que és l'idioma oficial d'Andorra. Andorra té dos idiomes oficials, si no m'equivoco jo, que és el català i el francès.
No, crec que és el català, Crec
que és el francès també és document de...
Sí,
Però el català és l'idioma oficial d'Andorra.
És l'idioma oficial.
És vehicular, també. Sí. L'altre copríncep és el president de la República Francesa, no? I aleshores el rei li va fer el discurs, el tros que vaig veure jo per la tele, en castellà.
Oh,
llavors, aquí jo no sé com funciona la diplomàcia, però si tu vas a visitar un país i coneixes perfectament l'idioma d'aquest país, que el rei d'Espanya coneix el català.
Això diu, doncs, sí. Bueno, a vegades s'ha parlat en català.
Jo no sé si la diplomàcia...
En la intimitat el parla, no? Ho diu.
És com les costums de cas, però Jo, el copríncep d'Andorra, si hagués estat el rei d'Espanya, li hagués parlat en català, idioma que parlo perfectament. En canvi, li va parlar en castellà. Llavors, jo ho interpreto com una humiliació. No sé si va fer la resta del discurs en català o no, però jo, quan vaig veure que li parlava en castellà, vaig apagar la tele.
Oi!
El que sembla que hi havia bastantes pancartes de protesta, també, eh? Sí,
així ho trobo una xuleria innecessària. A més, un país tan gran com un país petit com Andorra, quan cap d'estat espanyol l'havia visitat fins ara, incloent el seu pare, que anava tot arreu, doncs ho trobo quasi bé una manca de cortesia.
I va con una maletita o què?
Perdón?
I va con una maletita o què?
Maletita. No sé, no.
Si portava algun maletí, diu.
Però la gent va mucho con maletitas a...
Andorra? Andorra sí, claro. Para poner el azúcar y la... Sí, sí.
Y la mantequilla.
La mantequilla, sí.
Això ha passat a la història com tantes coses.
I los quesos franceses, sí, sí. No,
Andorra és un país que nosaltres ens estimem molt, a Catalunya.
Vinga, nois.
Són el nostre germà i ho considero una autèntica descortesia.
Companys, ho deixem aquí perquè no tenim ni un segon més. Així que recordem que la setmana vinent no tornem, serà l'altra, eh? D'aquí dues setmanes. Que passeu bona Setmana Santa.
Bona Pasqua a tots els veïns.
Igualment.
Molt bé. Adéu. Igualment. Adéu.